Continuant en la programació religiosa, ara des de Menorca, els oferim el programa Església Notícia.
Estem amb tots vostès, na Sònia Febré, en Toni Fullana, en Marc Florit, na Neus Pons i en el control, en Sebastià Taltavull.
Aquests dies l'Església Universal continua pendent de la salut del Papa, que des de fa uns dies s'ha ingressat per una pneumonia bilateral. Preguem perquè segueixi recuperant-se. Des de Menorca ens unim a les pregàries perquè la Verge Maria, salut dels malalts i protectora nostra, intercedeixi ara i sempre pel nostre estimat Papa Francesc. Comencem idò i el primer que fem en el programa d'aquesta setmana és una nova reflexió sobre les vocacions que ens aporta el prevere Llorenç Sales.
L'imatge que millor retracta l'actitud d'un adolescent és quan no vol agafar la mà dels seus pares. Vol fer la seva, allunyar-se dels seus progenitors i anar amb els amics. L'adolescent es rebel·la quasi de forma natural contra aquells que l'estimen i li han donat la vida, perquè ja veu com les persones que el limiten, que li posen horaris, que el condicionen i que no li deixen fer tot el que voldria. Però quan aquests adolescents cresquin, entendran que els seus pares sempre han volgut el millor per ells. Amb Déu passa una mica el mateix. Els humans volem autonomia i fer sempre la nostra, perquè, de forma errònia, percebem a Déu com aquell que mos limita i mos condiciona. Però quan som capaços de descobrir el veritable rostre del Déu revelat en Jesús, podem descobrir que Déu sempre procura el millor per nosaltres, vol que siguem feliços i que visquem plenament realitzats assumint la nostra particular vocació. En el Pare Nostre deim la frase més difícil, però al mateix temps més gran que pot sortir dels nostres llavis. Es faci la vostra voluntat. La voluntat de Déu no és arbitrària ni capritxosa, sinó que un Déu amor que mos estima vol que estimem i que visquem de la mateixa manera. Per això, en el moment de discernir la nostra vocació, no hem de demanar-nos què vull fer de la meva vida, sinó posar-nos en presència d'aquell que mos ha creat, mos estima i demanar-li: què tens pensat, Senyor, perquè sigui feliç?
Maria, una fillata de 9 anys de la diòcesi de Sogorb-Castelló, que va patir pneumonia bilateral, ha escrit una tendra i emotiva carta al Papa Francesc, en la qual li dona ànims i compromet les seves oracions per la seva ràpida recuperació.
La petita, segons explica la missiva difosa per Vatican News, és alumna al Col·legi Consolació de la localitat de Borriana. Fa 2 anys vaig tenir una pneumonia bilateral, estant 12 dies ingressat a l'hospital, dels quals 2 a l'UCI, l'unitat de cures intensives, detalla la filleta. Es mostra així de propera la situació del Papa Francesc, ingressat des de divendres passat i que pateix la mateixa afecció.
Li escric per donar-li molts ànims i les meves oracions són perquè vostè recuperi el més aviat possible, afirma Maria en la seva carta. La filleta conclou la seva breu carta, narrant que va peregrinar amb els seus pares a Roma el mes de setembre passat, expressant que hagués estat la meva il·lusió més gran assistir a una audiència papal, però vostè es trobava de viatge a Indonèsia.
Amb el desig d'una prompta recuperació i l'enviament d'una salutació, Maria acaba el text senzill acompanyat amb un retrat del pontífex.
Tot seguit, ara els anem a explicar les activitats que s'han fet aquests dies a la nostra església menorquina. Per començar, els parlant de les jornades de formació i de les conferències que s'han fet sobre la pastoral del treball.
Els dies 11 i 12 de febrer, na Mercè Soler i en Pepe Rodado, del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, van estar a Menorca per a presentar el projecte de pastoral del treball per a la nostra diòcesi. Els matins van oferir unes jornades de formació als preveres, diaques i els membres de la vida consagrada, i els capvespres unes xerrades obertes a tothom a Ciutadella i a Mó. Van manifestar que el treball és un eix bàsic de les persones i que de la qualitat del treball en depèn la qualitat de la nostra vida, com accedir a un habitatge digne i a serveis públics de qualitat. Els cristians han de lluitar per la justícia social, això unit a l'evangelització, perquè el treball és un espai on Déu es fa present i és un entorn de missió. Ens aporta més informació na Mercè Soler.
Si volem canviar les condicions de treball, pensem que hi ha molta gent que viu realment una explotació molt seriosa. Si volem canviar, les arrels sempre són polítiques i sempre són sindicals. Ara, d'una política i d'un sindicalisme, diríem acords amb l'Evangeli, que no vol dir casar-se amb cap dels partits o dels sindicats, sinó anar al fons de les actituds de l'Evangeli. Però sí que és tenir en compte un sentit comunitari i tenir en compte un sentit alliberador. No podem transmetre l'Evangeli de Jesús, no podem fer que una persona se senti filla de Déu estimada si ens mantenim indiferents davant de la seva situació de patiment. Per tant, això és important canviar-ho.
La diòcesi de Menorca continuarà donant passes per impulsar una pastoral de treball, un espai al qual es convida a formar part a totes les persones que estiguin interessades.
Seguim ara amb la informació de la conferència que s'ha fet sobre la intel·ligència artificial.
Fa uns dies va tenir lloc la tercera xerrada de teologia d'aquest curs. El professor Miquel Àngel Prats va oferir una conferència al Seminari Diocesà a Ciutadella sobre el paper de la intel·ligència artificial en la realitat familiar i escolar. Va explicar que la intel·ligència artificial està transformant la vida escolar i familiar perquè ofereix eines que faciliten l'organització, l'aprenentatge i la comunicació, ajuda amb la gestió del temps i en l'automatització de tasques.
Aneu pensant maneres per poder-los ajudar, sobretot per tenir una competència que en aquests moments és clau, si sou mestres i si sou educadors, que és el pensament crític, que qüestionin tot allò que estan veient i que estan consumint. Si alguna cosa demaneu que en aquests moments els podem ajudar és que no es creguin res que vegin, que ho qüestionin tot. Ajudeu-los a que qüestionin tot, a que ho qüestionin, a que es preguntin, a que ho pensin, a que pensin. Necessitem mestres, necessitem famílies que ajudin a que els seus fills pensin.
En aquest sentit, el doctor en pedagogia va manifestar la importància de preservar un pensament crític i que tots anem a una, perquè la intel·ligència artificial requereix un esforç personal per utilitzar-la correctament.
Quan jo dic que l'utilitzo i l'utilitzo molt, una cosa molt important que caldrà que sobretot els hi digueu en els vostres fills i en els vostres mestres és que la IA, la intel·ligència artificial generativa, fa el primer esborrany, serveix per tenir el primer esbós, serveix per tenir el punt de partida, no el punt d'arribada, el punt de partida. De no tenir cap horari a tenir un primer esborrany d'horari, hi ha molt. De no tenir cap rúbrica a tenir una primera rúbrica, hi ha molt. Unes primeres idees, un primer esborrany, això està molt bé. I fixeu-vos que us dic que em genera i no dic crea. Perquè la capacitat creativa és una capacitat exclusivament humana, o almenys així ho entenc.
Per acabar, els explicam com s'ha viscut la Jornada Mundial del Malalt.
En el marc de la Jornada Mundial del Malalt, mossèn Juan Manuel Bajo ha ofert una conferència a Menorca sobre el tema l'agenda pastoral Pelegrí d'Esperança amb els malalts. El prevere, que és el coordinador del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut de Catalunya, va manifestar que Jesús és la llum de les persones desesperançades. Els agents de pastoral i els voluntaris han d'acompanyar les persones majors, malaltes i vulnerables amb humanitat i misericòrdia, protegint la seva dignitat i sent portadors d'aquesta esperança que Jesús ens transmet. En aquest sentit, Juan Manuel va destacar la importància que els cristians ens endinsem en la Bíblia, on trobem diferents exemples com els deixebles d'Emmaús, d'aquesta esperança que han de portar a totes les persones. Després de la formació es va obrir un temps de diàleg, en el qual diferents persones van compartir el seu testimoni com agents i voluntaris de Pastoral de la Salut.
A continuació els hi fem arribar els detalls de la nostra agenda setmanal. Peregrinació diocesana a Roma.
Del 25 de febrer al 2 de març, un grup de Menorca farà un viatge de peregrinació a Roma, presidit pel bisbe Gerard amb motiu del jubileu 2025.
I també ja estan obertes les inscripcions per a la segona peregrinació.
Del 25 al 30 de novembre de 2025 tindrà lloc la segona peregrinació diocesana a Roma, també presidida pel bisbe. Les persones interessades es poden apuntar a les oficines de viatges Magón.
Jornades de formació i reflexió a Santa Clara.
Els dies 1 i 22 de març, el prevere Teodor Suau dirigirà dues jornades bíbliques sobre el tema Les dones a l'Evangeli de Marc. Serà al monestir de Santa Clara, a Ciutadella, entre les 10:30 i les 13:30 hores. Al full dominical trobareu més informació sobre com apuntar-se.
Pregària contemplativa.
També dissabte, dia 1 de març, pregària contemplativa a les 18 hores a l'església de Santa Clara, a Ciutadella.
Concert del cor de gospel Menorca.
Dissabte 1 de març a les 20:30 hores a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret a Ciutadella, concert del cor de gospel Menorca. Entrada gratuïta amb taquilla inversa a benefici de la campanya de Mans Unides.
El decloenda del programa d'avui, escoltant la reflexió que ens fa arribar a Sònia Febrer sobre el Congrés de Vocacions que es va celebrar a Madrid del 7 al 9 de febrer.
Un grup de 12 persones de la diòcesi de Menorca vam tenir el goig de participar a Madrid en el Congrés de Vocacions. Aquesta trobada, organitzada pel Servei de Pastoral Vocacional de la Conferència Episcopal Espanyola, han participat més de 3.000 persones, provenents de les 70 diòcesis espanyoles. El lema ha estat Para quien soy, per a descobrir a quina vocació i missió ens crida Déu, laics, matrimonis, vida consagrada, sacerdoci. Divendres, el Papa Francesc va enviar un missatge als participants per agrair la tasca de tots els que treballen per les vocacions a Espanya. El nunci apostòlic a Espanya, Monsenyor Bernardito Auza, va ser l'encarregat de transmetre el missatge al Sant Pare. Al llarg del Congrés es van projectar unes imatges del Papa Francesc a la Jornada Mundial de la Joventut 2023, quan recordava que a l'Església hi ha espai per a tots i que som cridats pel nom de cadascun de nosaltres, deixant molt clar que la vocació no és una crida a un grup selecte i de privilegiats, sinó que Déu ens crida a tots a viure una vida autèntica i plena. Dissabte, després de les ponències, els assistents ens van dividir en grups per a participar en 64 tallers, dedicats als quatre itineraris del Congrés: la paraula, la comunitat, la missió i el subjecte. Diumenge va tenir lloc l'Eucaristia d'enviament, que va presidir Monsenyor Luis Argüello. L'Església, com indica el seu nom, és una assemblea de cridats per a la missió, i aquest Congrés ha estat una oportunitat per al discerniment personal i comunitari. En aquest sentit, la ponència de la professora Maria Consolación Isard ens va fer reflexionar sobre el paper dels catòlics en la vida pública. Va citar una enquesta recent que ha revelat que un 72% dels catòlics no ha intentat mai parlar de la seva fe, cosa que l'ha portat a qüestionar-se si estan contagiats pel relativisme que ens envolta. Isard va manifestar que l'evangelització es realitza a casa, a la feina, i no necessàriament en grans esdeveniments. La passió per evangelitzar sorgeix de l'experiència personal en Crist, va destacar. Ara, amb la força de l'Esperit Sant, els participants del Congrés portam a les nostres comunitats, parròquies i diòcesis tot el que hem viscut, compartit i après, perquè la llavor que hem rebut del Senyor segueixi creixent i doni els seus fruits. Seguir a Jesús és viure l'alegria, i aquesta és la missió de tots els batiats: omplir el món de fe i esperança.
Després d'escoltar aquesta bella reflexió que ens fa la nostra companya Sònia Febrer, acabem el programa d'avui.
I ho fem animant-los a viure en goig i esperança la vocació a la qual Déu ens crida.
I continuem demanant a la Mare de Déu que doni força al Papa Francesc per a la seva recuperació.
Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu.